Les dones són protagonistes a l'Aplec de la Sardana de 2026. Molts sardanistes han participat a la 51a edició de l'Aplec de la Sardana de l'Escala, sobretot diumenge a la tarda, amb la pèrgola de Plaça Catalunya plena a vessar. Ha estat un aplec dedicat a les dones, a qui s'ha reconegut el seu paper a l'hora dels homenatges. Joana Acosta i Jan Lagares repeteixen com a pubilla i hereu, respectivament, de la sardana. La confraria de pescadors i l'Ajuntament porten la sardinada popular fins a la riba, una jornada de promoció del peix blau i reivindicació del sector que ha anat amanida de veneres amb el grup escalenc Coreig de Mar. Vanity Fair de Gino Robert desembarca a l'Escala. L'artista ha inaugurat aquest cap de setmana l'Alfoli de la Sal, aquesta mostra que es podrà visitar fins al 23 d'agost i que inclou, sota el mateix títol, un gran retaule contemporani que reuneix unes 180 personalitats del món de l'art i la cultura catalana. En esports, l'Escala es converteix en l'epicentre de la Fórmula 1 de la vela amb l'europeu dels vaixells voladors. El Mar d'Empúries acull el campionat d'Europa de la classe MOT amb una quarantena de regatistes internacionals que faran volar els seus vaixells fins dissabte. Una competició d'alt nivell que aposta per la sostenibilitat gràcies a l'ús pioner de balises elèctriques controlades de manera remota. I el temps, avui un repunt de temperatura amb ambient estiuenc, demà canvi cap a tramuntaneta i més núvols a la tarda. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 8 de juny. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. Oh, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going
round and round my head. Keep them
dreams alive. 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the...
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar. Una segona hora on parlarem de taurons al Mediterrani i després participarem a unes jornades ornitològiques. I acabarem el programa d'avui posant-nos les bambes de córrer i sortint a córrer a Ran de Mar. Estarem aquí fins les 6 de la tarda. Sabíeu que a les nostres platges podem trobar diferents espècies de taurons? Amb aquesta pregunta començava un taller sensorial que han dut a terme aquest cap de setmana des de l'organització CatShark. Nosaltres volem conèixer quines espècies hi ha i per això en parlem amb Claudio Barria, membre de l'organització. Molt bona tarda, Claudio.
Hola, bona tarda, Marina.
Sabem, realment en som conscients que a les nostres platges en podem trobar de diferents espècies de taurons?
Hay parte de las personas que sí son conscientes, pero la gran mayoría de personas que viven cerca de la costa, la verdad es que no son conscientes de que hay tiburones y de la diversidad de tiburones que tenemos. En Cataluña tenemos alrededor de 26 especies de tiburones.
Ara en parlarem més profundament de les espècies que podem trobar aquí a Catalunya, però clar, normalment nosaltres estem acostumats que quan es parla de taurons aquí a les nostres costes es parla de tintureres.
Exactamente, pero también hay otras especies, también están las especies que consumimos, las que comemos, y de esas no se habla mucho tampoco, pero es eso, tenemos muchas especies y la principal, la más avistada en verano suele ser la tintorera, el tiburón azul.
Hi ha alguna explicació perquè sigui la més avistada o potser és perquè ens crida més l'atenció?
Sí, la verdad es que el tiburón azul es el tiburón más abundante que vive en la columna de agua en el mar Mediterráneo y en el mundo. Lamentablemente en el Mediterráneo se encuentra peligro crítico de extinción, pero aún así sigue siendo el más abundante de los tiburones pelágicos. Es el principal depredador que tenemos en nuestras costas. Y de tanto en tanto pues suele llegar a las playas, y por eso nos llama tanto la atención. Los animales que llegan a la playa, que se acercan muchísimo, generalmente suelen estar enfermos, o incluso en el último tiempo se ha visto que estos animales llegan con algunas señales de ataques de peces espada, como se ha visto en la costa valenciana principalmente y aquí en Cataluña también.
Has comentat, si no vaig errada, que a Catalunya podem trobar 27 espècies diferents de taurons, no?
Exactamente. Podemos encontrar desde tiburones que no sobrepasan los 30 centímetros totales de longitud, como por ejemplo el negrito, que se puede encontrar a grandes profundidades, incluso sobre 1000 metros, un tiburón muy pequeñito que es bioluminiscente, hasta tiburones muy, muy grandes, como por ejemplo el peregrino. El peregrino puede sobrepasar los 10 metros de longitud total. Es el gigante de nuestros mares, aunque en el último tiempo, si bien no en Cataluña, pero en otras zonas del Mediterráneo también están apareciendo tiburones ballenas, que es el pez más grande del mundo.
Això t'anava a preguntar. Aquest hivern han tingut algun avistament en zones del Mediterrani de taurons balena, cosa que és poc habitual perquè normalment aquests taurons estan en aigües més càlides.
Exactamente. Hemos tenido algún avistamiento en el norte de África y también varios avistamientos en la sección más oriental del Mediterráneo, más cercana al Mar Rojo. Se cree que la principal zona de entrada al Mar Mediterráneo es el Canal de Suez y por eso es que tenemos más abundancia de tiburones ballena en esa zona. No es una gran abundancia, pero sí que hay más registros. En cambio, también se cree que por este lado, los que se han avistado aquí frente a la zona de Marruecos, pues puede ser que estén entrando por el estrecho de Gibraltar, pero al parecer poco a poco se están moviendo hacia esta zona. De hecho, el año pasado o antepasado, si mal no recuerdo, también observamos la presencia de una manta gigante. Aquí generalmente se observa la mobula mobular, pero observamos una manta gigante frente a las costas de Mazarrón. Entonces, al parecer sí que se están produciendo cambios, ya tenemos una gran diversidad, pero a la vez estamos viendo especies que no solíamos avistar.
Entenc que això ve de la mà de l'augment de temperatura de l'aigua. L'altre dia, la setmana passada, parlàvem que l'aigua aquí a la Costa Daurada de Tarragona està a uns 22 graus aproximadament, temperatura bastant alta per l'època que és, i entenc que això propicia que apareguin aquestes espècies.
Sí, es probable que sea por esto, por el calentamiento climático que a la vez provoca no solamente el calentamiento del agua, que como bien dices, en algunas zonas del Mediterráneo español han sido de sobre 5 o 6 grados sobre la media en estas últimas semanas. Lo que provoca también el calentamiento global es que hayan anomalías térmicas que se generen en ciertas zonas. Entonces, esto provoca cambios en la distribución de las presas de estos tiburones, y generalmente los tiburones se mueven por dos motivos principales, o para alimentarse o para reproducirse. Entonces, si siguen a las presas, pues es probable que tengamos estos cambios en los patrones de movimiento tanto de tiburones y rayas por todas estas zonas, y probablemente pues ocurra esto con la tintorera o con el tiburón ballena o con otros tiburones. Hace un par de días también acaba de llegar ahora que se avistó un tiburón blanco, parece que al parecer frente a las costas d'Itàlia.
Sí, això t'anava a dir, vull dir, fa uns dies ho vaig llegir, no me'n recordo exactament on, que s'havia avistat un tauró blanc aquí al Mediterrani, una cosa també poc habitual.
Sí, el tiburón blanco también está en peligro crítico de extinción. Cuando comentamos de que tanto el Mediterráneo catalán como el Mediterráneo español y el Mediterráneo en general tienen una gran diversidad con respecto al total, es un mar relativamente pequeño, aunque tiene una gran superficie de costa, tiene una gran diversidad, pero esa diversidad de algunos tiburones no se traduce precisamente en abundancia. Si bien podemos ver tiburones azules, tiburones blancos, de vez en cuando son muy, muy raros de ver, el tiburón azul es el que más se ve, pero en el caso del tiburón blanco son muy pocos los registros que tenemos. De hecho, en Cataluña el último registro que hay es del año 92, en noviembre, si mal no recuerdo, en Tossa de Mar, que llegó a la costa un tiburón blanco de alrededor de 6 metros de longitud, y de ahí en más no lo hemos vuelto a ver. Y mira que hay gente que los está buscando, pero no se han encontrado. En el año 2023, también, si mal no recuerdo, en la zona de Murcia o por allí, también unos pescadores capturaron un tiburón blanco que luego fue liberado. O parece que, bueno, en realidad no sé si fue liberado o no, pero sí que lo pescaron. Y estos son los registros que tenemos en el último tiempo. Y más allá de eso, no tenemos más registros, y esta observación que tuvieron estos buzos ya buceando en aguas al parecer de Italia, si no me equivoco, yo creo que es la primera vez que se observa un tiburón blanco a través del buceo en el Mediterráneo, sin temor a equivocarme. Entonces, esto no significa que los tiburones blancos estén aumentando, ya nos gustaría, porque el rol ecológico que tienen los tiburones es muy interesante, y si aumentan los tiburones, de alguna manera podríamos decir que nuestro ecosistema está sano. Simplemente ha sido un tiburón en muchos años, y es difícil que se vuelva a observar un tiburón blanco. Esperamos que sea así. Como te digo, son los protectores de nuestros océanos. Si hay tiburones, es que el océano está saludable.
Hem parlat de les tintureres, hem parlat de dos taurons més que es poden trobar aquí al Mediterrani, però més enllà de les tintureres, que són els més habituals, quins altres podríem veure o es poden veure més habitualment, per molt que no sigui a les nostres costes i haguem de sortir a buscar-los?
Mira, en la setmana passada, en Tarragona també, varó una canyabota. Que el nombre científico de la cañabota es Exanchus grisius, y estos son tiburones de profundidad que pueden habitar más o menos desde los 300 a sobre los 1000 metros de profundidad. También varó un individuo de esta misma especie en cerca de Palamós, y son tiburones que, como te comentaba, al vivir en profundidad no deberían aparecer en nuestras costas, pero al parecer son pescados de manera accidental, y al tener flotabilidad positiva no pueden volver a las profundidades. Entonces, ¿qué pasa? Pues termina varando este tiburón en la costa, y poco se sabe de ello. Si bien sabemos de las tintoreras, de las cañabotas que llegan a la playa, no sabemos mucho, quizás porque es un tiburón que al llegar al mar generalmente es más, o pasa más desapercibido porque no está en un riesgo tan real de extinción como lo está la tintorera. Luego tenemos el famoso cazón en adobo.
Que es menja, per cert.
que es menja, y como cazón en adobo pueden pasar pues cualquiera de estas tantas especies, estas más de 20 especies que te comentaba. Nosotros hicimos un estudio en un par de meses en algunas lonjas de Cataluña y encontramos que al menos 10 especies diferentes pueden pasar como cazón, y sobre todo tiburones de profundidad. Tenemos al tiburón dormilón, tenemos al tiburón negrito, tenemos al tiburón a los alitanes, que antes eran un poco más abundantes y ahora ya no los hay, el cazón mismo, que es un tiburón que el nombre científico es Galliorhinus gallius, en principio habitaba en Cataluña y ahora ya no lo podemos encontrar. Entonces tenemos muchas especies que tendrían que estar, pero hace años que no las vemos. También hay marrajos, y los marrajos son tiburones similares, así pelágicos, similares a la tintorera o al tiburón blanco, y hemos visto menos de 5 en todo el año. Entonces, es otra especie que se encuentra en peligro crítico de extinción, y está en una situación bastante bastante delicada. El cailón, también se ha avistado un cailón, que es como un tiburón blanco en pequeñito. De esto se ha avistado uno en los últimos 50 años en Cataluña, y tendría que ser un tiburón que al menos viésemos un poco más, pero la situación es delicada. Luego está la pinta roja, que este sí que es muy, muy abundante, y también se come, también se menja. Y también la moixina. La moixina también es un tiburón muy común, de profundidad, que es
que
pequeño.
También es menja.
También es menja. Entonces, estos dos tiburones son los dos tiburones que son más abundantes y se comen, pero son tiburones pequeñitos. Lo de los tiburones grandes, pues ya casi no nos quedan, porque casi todos están amenazados de extinción.
Uh-huh. Ara parlem d'això, però aquests taurons, aquestes 27 espècies que hi ha al Mediterrani, no hem d'espantar a ningú perquè no mengen persones.
No mencionan personas. De hecho, creo que tenemos más, muchísimo más miedo que el peligro real que podría representar un tiburón. Como te comentaba, hay tan pocos tiburones que la probabilidad de que se encuentre un tiburón relativamente grande con una persona es muy bajo. Eso es lo primero. Luego, lo que yo siempre comento en los talleres es que, por ejemplo, el marrajo, que es un tiburón que tendría que ser un poco más habitual en nuestras costas, que es grande y es pelágico, que tiene la típica forma de tiburón que tenemos en la cabeza, puede llegar a nadar hasta 70, su velocidad puede ser de 70 kilómetros por hora. Si un tiburón quisiese comernos,
ya nos habría manchado.
Pues un peligro real, pues yo creo que ya no habrían bañistas en la playa. Por lo bajo, nadamos un poquito menos que la velocidad de un marrajo o de otros tiburones. Entonces, es algo que nos cuesta asimilar, que los tiburones son mucho más rápidos que nosotros. Una sardina, de hecho, es más rápida que nosotros en el agua. Por tanto, hay que sacarse esto de la cabeza, de que los tiburones nos van a perseguir y nos van a comer cuando estamos en el agua. Porque nada más lejos que la realidad. Si ellos quisiesen hacernos algo, pues yo creo que estaríamos más alejados de las playas. No tendríamos tantas actividades acuáticas como cada vez hay más, porque eso sí que hay más. Cada vez estamos más en el agua, ya cada vez hacemos windsurf, buceo, snorkel, surf. Cada vez hay más gente en la playa, cada vez la población humana está aumentando. Y ni siquiera por eso los accidentes fatales aumentan en el mundo, al uh-huh. contrario, se mantienen estables. Uh-huh. Entonces, esta es una prueba más ante este miedo irracional que tenemos. Uh-huh. No nos van a hacer daño los tiburones.
De fet, ara fa poc n'hi va haver una a Maldives, però segons explicaven, el que passa, una de les coses que passa és que els taurons allí estan acostumats a que la gent els hi doni menjar i, per tant, segurament el que buscaven era precisament això, aquest menjar que els hi dona la gent.
Claro, es que cuando nos acercamos cada vez más a la costa, cuando hacemos más actividades frente a animales salvajes, cuando estas actividades no están bien reguladas, pueden suceder accidentes, como pueden suceder accidentes cuando nos subimos a un tobogán, pueden suceder accidentes cuando nos vamos al bosque, cuando vamos a hacer un safari. Las actividades tienen que estar bien reguladas, tienen que haber unas normas que se cumplan, y si no se cumplen, pues se pueden producir accidentes, ya sea por tiburones, por pulpos o por barracudas o por peces araña. Hay que seguir las instrucciones, y cuando hacemos turismo, ¿no?, que las empresas a las que vayamos tengan unos hábitos responsables y unos cuidados hacia el medio ambiente que nos permitan desarrollar una actividad con responsabilidad y sobre todo con seguridad.
Què hem de fer si veiem un tauró per la nostra costa, ja sigui barat o sigui a prop de la platja, a part de mantenir la calma i no tornar-nos bojos, què és el que hauríem de fer?
Pues primero que todo, llamar al 112. En Cataluña hay una red de rescate que se inicia con la observación de una persona que tiene que llamar al 112. El 112 activa la red de rescate, entonces los especialistas que están formados para ello van a evaluar si el tiburón está bien, pues intentarán retornarlo al mar o al menos despejar el área. Si está mal, pues ese tiburón seguramente tendrá que tener, le aplicarán algún mecanismo para recuperarlo. Si está muerto, pues habrá que retirarlo, pero sobre todo hay que llamar al 112 y no ingresar al tiburón, no manipularlo, ya sea un tiburón o una raya, porque son animales salvajes. Entonces, lo que hay que hacer es llamar eso inmediatamente al 112 y no hacer barbaridades. Cuando estamos hablando ahora con los ayuntamientos, lo primero que estamos diciendo es, ojo, porque la mayoría de las especies de tiburones están en peligro de extinción. Entonces, así como cuidamos a los bañistas, también hay que cuidar a los tiburones. Porque si viene un oso panda aquí, seguro que no queremos aquí o en cualquier sitio o una especie que esté protegida, no querremos tocarla ni hacerles daño. Pues exactamente tiene que pasar, exactamente lo mismo tiene que pasar con los tiburones. Si está en peligro crítico de extinción o está protegido, hay que resguardar la vida de estos animales y cuidarlos, así com se cuida la ciutadania, també cuidar a los animales que están protegidos.
Uh-huh. Ara que parles del perill d'extinció, em va bé perquè els taurons han arribat al Congrés dels Diputats a finals de maig amb la llista vermella, no? Què suposa això?
Eso supone que primero que los políticos se están dando cuenta de que los tiburones son unas piezas clave en nuestros océanos, que sin ellos pues es difícil mantener su salud. Eso también implica que se está trabajando de una manera adecuada en la concienciación. Y de fondo, ¿qué implica esto? Pues que vamos a tener una lista de tiburones, rayas y de todos otros, los otros animales que hay en España. Esto ya es muy importante, saber qué es lo que tenemos. Porque cuando hablamos de que hay 26 especies, pues sí, mira, una se vio en el año 50, otra se vio en el 92... pues saber qué tenemos, cuál es su distribución, cuál es su abundancia, si están amenazados o no, pero no solamente a nivel mundial, sino también en España. Y lo más importante es, si están amenazados de extinción, primero decirlo, comentarlo, distribuir esta información, trabajar con las organizaciones, trabajar con los políticos y hacer algo, que es lo que más nos cuesta, porque sí que existe. Nosotros sí que sabemos cuando las especies están amenazadas de extinción o no, porque para eso los científicos las evaluamos. Pero el paso siguiente que es, vale, esta especie está amenazada, ¿ahora qué hacemos? ¿La cuidamos, evitamos su extracción, evitamos que se pesque o hacemos algo para recuperar sus poblaciones? No solamente medidas para evitar su pesca, sino que hacerle seguimiento a esas especies, que es lo que más necesitamos. Porque las medidas estas de mitigación de pesca o de captura son fáciles, es una prohibición. Prohibir, en ciertos aspectos, es relativamente fácil, la fiscalización es importante, pero educar y devolver el número de ejemplares que debería tener una población para que sea sustentable en el tiempo, eso cuesta más, y esto es más o menos la línia en la que queremos trabajar des de la UICN en Espanya.
Uh-huh. Entenc que amb aquesta línia començareu a treballar des d'allà, ja que això ja passa pel Congrés de Diputats, no?
Sí, exactament. Ahora ya, una vez esté resuelto eso, también una publicación científica, ya tendríamos que empezar a trabajar en esta línea, aunque ya sabes que los tiempos de Palacio pues van un poco más despacio y nosotros intentaremos acelerar estos procesos.
Doncs n'estarem pendents de tot això. Moltes gràcies, Claudio, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Terrat de Mar.
No, moltes gràcies a ti, Marina.
Del mar al cel i fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre les primeres jornades ecològiques. I per això la companya Cel Prieto en parla. Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Manolo Sánchez ornitòleg i membre de l'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla sobre les jornades ornitològiques que se celebren del 12 al 14 de juny al municipi. Manolo, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia a tothom.
Manolo, explica-mos, aquestes jornades ornitològiques les organitzeu des de l'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla. Quins són els objectius principals d'aquestes jornades?
Bueno, pues bàsicament, com des d'un origen, l'associació vam crear tres puntals. Un era la cultura popular, la segona eren les paus, que desemboquen a unes jornades molt importants que organitzem a l'Ampolla, i la natura era la tercera pota. I ha arribat un moment que vam creure tots plegats que era el moment de fer unes jornades ornitològiques, perquè si una cosa té el nostre territori és la natura, i si una cosa destaca dins d'esta natura sobretot és l'ornitologia. Ja tenim un festival molt important que se celebra al setembre, però nosaltres volíem ser, ja que sempre es parla que l'Ampolla és la porta d'entrada al Delta, d'entrada a moltes coses, doncs també ser una mica l'entrada d'organitzar alguna cosa abans de l'estiu, per així ja que agarrem més força cara al Delta Virni.
Mm-hmm. Per tant, esta serà la primera edició.
Correcte, la primera edició. Estem molt contents, emocionats, perquè sí que fem molta activitat de natura, però mai havíem fet el pas d'organitzar unes jornades que a més naixen en la idea de que igual que les jornades per la pau vagin a més, se consoliden i es convertisquen en algo més potent. Però de moment comencem en unes jornades de naturals, és a dir, unes jornades de com se comença a ser ornitòleg.
Mm-hmm. Evidentment, com diem, no? Una primera edició, però amb voluntat de continuïtat. Quin perfil, Manolo, busqueu exactament? És a dir, experts i aficionats, però també obert a nous públics?
Evidentment que la intenció sempre és divulgativa i el que ens interessa és que vingui gent nova que vulgui conèixer aquest món de que érem raros fa uns anys i ara ja no som tan raros, que vinguin a conèixer el que és anar a natura i en concret anar a veure ocells o moixons, com diem nosaltres aquí baix. I aquesta és la idea, però bueno, les jornades estan distribuïdes d'una manera que pot vindre tant un ornitòleg expert, que amb una sortida molt potent el dissabte, a veure ocells marins, com gent que s'hi vulgui apropar en la presentació del llibre, que és un llibre que presentarà el Ricard Gutiérrez, que és el Woody Allen dels llibres actualment, fa llibres cada any, i este és que està ni pintat per a les jornades per la pau, perquè és una mica explicar des de la visió dels ornitòlegs el per què som ornitòlegs.
Mm-hmm. Pues mira, ara que ja ho has encetat, comencem, si et sembla, en l'organització, no? El divendres comenceu en la presentació del llibre Ornitoqué, no? Este títol és, ja te dona una pista, no? Com dius, de Ricard Gutiérrez. Què hi trobarà el públic en esta presentació?
Pues bueno, principal, un llibre força interessant, que també pot valdre tant a un que comenci, per entendre una mica la dinàmica, com explicava fa un moment, de per què nos dediquem a això, com també per al professional, perquè dins del llibre hi ha molts ornitòlegs molt coneguts d'arreu del país que expliquen una mica la seua circumstància d'arribar en este món. A més, Ricard sí que és un amic i el tenim una mica com fos el col·lega de casa, però és un dels megacracs de l'ornitòleg i va escriure el llibre.
Molt bé, doncs així comenceu. Si divendres, a quina hora i a on serà la presentació?
A la Biblioteca Municipal a les 7 de la tarda.
Perfecte, apuntadíssim. I després, Manolo, continueu dissabte en això que mos comentaves abans, no? La sortida en barco per a observar moixons marins.
Correcte, els ocells pelàgics, pues, com bé se diu, són ocells que estan mar a dins. Llavors, des de costa és molt complicat traure'ls, en algun moment puntual se pot veure, però sempre es veus molt lluny. I ja hem tingut la sort de que tenim un punt molt singular aquí al territori, que s'ha convertit en el millor punt del món per a veure l'ocell de tempesta. A banda, pues, podem veure les tres tipus de baldrigues que tenim aquí al territori, i per tant, pues, esta sí que és una sortida que el ornitòleg expert està desitjant, de fet està plena ja, és a dir, ja la tenim plena de fa uns dies, per a gaudir d'estos ocells marins que podran tindre, diria que a 2 metres de distància de la barca que anem.
Uh-huh. Llavors, esta activitat està completa, com has dit, que clar, és allí dins del barco, igual sí que ja us reunireu gent, com dius, no?, ja entesa, o almenys que ja està introduïda al tema.
Sí, la gran majoria que venen normalment a aquestes sortides, perquè a més tens que estar fet anar a la mar, no ens val. Una persona que als 5 minuts d'estar de la barca se nos mareja, és a dir, gent que, com diem aquí, ja està garrejada, i és gent que busca això, o bé un perfil de fotògraf de natura, perquè el bitxo està molt a prop i el pots fotografiar molt bé, o si no, experts, que a més, pues anem a buscar algun ocell singular que podria sortir per dates, una d'aquestes rareses que busquen tant los vinderos, i clar, aquestes sortides cada cop que les fiquem a la venda s'exhaureixen ràpidament, és a dir, perquè van molt buscades.
Uh-huh. Esa és l'única activitat de pagament, no?, de les jornades.
Correcte. La barca té un cost i clar, no, tampoc donem patat, és a dir, tot és gratuït menys la sortida en barca.
Uh-huh. I igual la cosa indispensable per a aquesta sortida són els prismàtics?
Evidentment, prismàtics i el que vulgui fer fotos càmera i el que es mereixi una mica, biodramina. És els tres components que fan falta per la sortida, bàsicament.
Molt bé, clar, la biodramina que no falta, perquè... Bueno, però com dius tu, segur que la gent ja està habituada, més que sigui, a pujar en barco.
Sí, normalment, i de fet, rechacem, per desgràcia, a gent, perquè veiem que el perfil, quan ja pregunta, oi, se meneja una mica la... Quan te fan, se meneja una mica la barca, ja tens clar que va ser que no serà la teua sortida, ja està, perquè, a més, el problema és que la gent, quan surt a mar, si es maregen, ho passen força malament, i els que estan al voltant, doncs no poden gaudir, inclús no es va tocar una sortida que havien fet, tornar a port per deixar una senyora que bueno, se li va insistir molt, que es marejaria i va ser valenta i va acabar sent poc valenta.
Ja, ja, clar, és que això mai se sap. Molt bé, així talleu, feu lo tall, no?, a les persones...
Sí, sí, regulem una mica per a que com a mínim tingui experiència anar en barca o que tingui una potestat de no marejar-se.
Uh-huh.
De fet, la il·lusió que tenim sempre és que pugui vindre el màxim de gent possible i que sigui de tota mena, des de molt experts a gent que comença, però en algunes activitats doncs tens que regular, igual que quan fem sortides, que fem travesses per muntanya, però evidentment si no tens un mínim de condició física, doncs no, és a dir, és el mateix, no poden vindre, però sense la raó, això és que llavors crea un malestar per a ell i per a la resta.
Uh-huh. Evidentment. I Manolo, el diumenge, no?, tanqueu aquestes jornades en una sortida per conèixer els ocells nidificants de l'Ampolla. Conta-mos.
Correcte, home, fem les primeres jornades a l'Ampolla. La meva il·lusió era donar a conèixer pues la fauna, perquè sempre parlem, i aquí en diferents entrevistes que m'has fet, que si el moment bo per a veure ocells són els passos prenupcial, postnupcial i totes aquestes històries, però clar, no ens oblidem de viatges que tenim una sèrie d'ebrencs que estan naixent ara, perquè no deixen de ser ebrencs, i que molts de viatges despreciem anar a veure ocells a l'època de nidificació. I ara és el gran moment per a veure doncs, moltes espècies que s'estan reproduint en aquests moments a tota pressa, perquè fes-te compte que, com aquell qui diu, pels ocells ja fes-te compte que ve l'hivern. Per tant, tenen que tornar a migrar, i crec que l'Ampolla, a banda de que som els organismes jornades, és un poble perfecte perquè tenim doncs, una mica de cada ambient dels que podem trobar a les Terres de l'Ebre. I, per tant, en una sortideta d'un matí podrem observar les espècies que pots veure pràcticament a qualsevol punt del territori.
Uh-huh. I més o menys, quines seran aquestes espècies que ara estan nidificant aquí al nostre territori, les que podreu veure el diumenge?
Bueno, podem veure des de les més comunes, que poden ser pues, les tarenes que coneix tothom, gafarrons, però llavors pues, podem veure algun ocell més singular, com pot ser el tallador l'emmascarat, la Sílvia Hortensis, que és com un camp negre, però més gran, i de fet se diu, en castellà es diu Curruca mirlona, perquè canta molt, molt similar a la merla, que tothom coneix, que ara també s'està reproduint, o podem veure en una mica de sort una espècie que està tenint una decadència molt important, que és el capsigrany, el capsot que nosaltres diem aquí al territori. Per tant, doncs, tocarem una mica de secà, que serien aquestes espècies que t'he dit, llavors anirem a la costa, que podem veure doncs, cors marins emplomallats, que aquests no s'estan reproduint, perquè se reprodueixen antes, podem veure llavors a la zona d'aquàtiques o les zones humides que tenim al terme, doncs, podrem veure protípides que es crien, xivec, coll verd. És a dir, que fent una volteta d'un matí doncs podrem veure diferents espècies, algunes força interessants.
Uh-huh. Jo me quedo en el nom del capsot, Manolo.
Mm. Pues a més de capsot, tinc poca cosa. No es tracta en molts de viatges com insult, però és un bitxó molt mala llet. A més, captura és famós perquè és de la família dels lànius i captura exemplars de bitxos i els empala per a poder-los menjar. Bueno, és més aviat un Dràcula que no pas un ocell molt tonto.
Uh-huh. I aquesta activitat, com diem abans, no és oberta al públic. Des d'on sortiu i a quina hora és la quedada?
Sortirem des de la plaça González Isla, al centre del poble, és un bon lloc per a trobar-nos, lloc fàcil d'aparcar, i d'allà sortirem en cotxe i anirem fent paradetes. I sortim a les 8 del matí, però la veritat que ara ja en este temps, ja més en esta calor, que enguany ha vingut una mica abans, els ocells paren molt l'activitat a partir de mitjan matí. Per tant, a la primera hora anirem a les zones de secans i després pues, acabarem la jornada a zones humides, que llavors allà sí que l'activitat és superior dels animals.
Uh-huh. Manolo, que recomanaries a algú que s'inicia, no?, en l'ornitologia, en l'observació de moixons?
Pues que vingui directament, que vingui i que no tinguen temor a que durant molts anys, i sobretot la gent del territori, que sobretot jo voldria que em vingués gent del territori, perquè la gent de fora ja està més sensibilitzada, eres molt raro que anessis uns binocles i era com si anessis a denunciar no sé qui o anessis a mirar no sé què. No, que vinguen, que coneguen, que som rics, som un territori, i sempre, ja ho saps, que no paro de matxacar, de vendre el nostre territori. Tenim dos parcs naturals, tenim llocs molt interessants com pot ser els secans del Montsià, i tenim també la reserva de Cebes. Som reserva de la biosfera. Per a creure'ns el que som, ho tenim que conèixer, i això és el que crido jo a la gent, que sobretot la crida és a la gent del territori, que vinguen sense temor. El Ricard els farà una explicació espectacular, a més un to humorístic que té molt bo, de per què l'ornitologia és interessant, perquè l'ornitologia és necessària, gràcies a molts estudis que s'han fet en ciència ciutadana, que es diu, jo dic ciència de poble, perquè soc de poble, se poden descobrir moltes coses, però tant l'ornitologia, que no tingui temor la gent, que ho vingui a descobrir, a més és un hobby més que és molt divertit.
No, si este gran valor, no, que té l'ornitologia tant a nivell ambiental com turístic aquí al Delta, també evidentment en concret a l'Ampolla, és bueno, altíssim, però clar, és el que dius, no, que igual la consciència fa falta, sobretot per la gent del territori, no, sobre la riquesa de moixons que tenim aquí al nostre entorn.
Sí, sí, és que jo quan vaig començar me vaig donar compte, i sempre ho vaig explicant, jo no m'amago de les meves arrels, jo vaig començar a veure ocells, matant-los amb un tio Miguel, quan tenia 12, 13, 14 anys, que anava a acompanyar-lo, i hasta que no aconseguixes descobrir realment que hi havia una cosa que es deien biòlegs i ornitòlegs i aquestes coses, i jo detecto que encara l'arrel d'aquells moments encara està enclavada al nostre territori. I hem crescut, crec, com a societat, i cada cop hi ha més gent que vol vindre a veure natura, però encara tinc aquesta sensació, sobretot d'algun col·lectiu, que són els caçadors, encara estem en el procés que s'hi veuen pocs ocells d'una espècie en concret, encara se'n van allà a veure si han vist quatre tors a la caramella, a veure si puc treure un passe, i tenim espècies que estan desapareixent davant dels nostres ulls. Dins d'uns dies, que no hem pogut fer-ho caure, dins de les jornades farem una xerrada sobre un estudi que es va fer en el cultiu de les oliveres i la davallada d'algunes espècies, i tindrem un audiovisual molt bé del Pep Aguadé, això ja parlarem més avant, i la veritat que espècies molt comunes, com podria ser la perdiu, com podria ser el tor, com podria ser la tórtora comuna, que ara tindríem que tindre els nostres camps plens, no n'hi ha, i els caçadors en cap moment diuen, parem, dos anys, tres anys, deixem recuperar l'espècie. I això està encara molt arrelat a algunes poblacions del territori. Crec que arriba el moment de que som una societat ja que hem crescut, afortunadament no ens fa falta estar perdiu per omplir el plat, que qui menys que més hi ha alguna de panxa. Per tant, arriba el moment que la societat ebrenca conegui i el valor que té de tindre aquestes espècies, perquè dona un enriquiment que això ens aporta, mira, molta gent que ve a veure-ho i molta gent que deixa diners al territori.
I tant que sí, Manolo. Un tema molt important, i si des de l'associació també lo tractareu pròximament, ja en parlarem més avant. I ja per acabar, Manolo, també pròximament, fora d'aquestes jornades ornitològiques, preparareu alguna coseta per l'eclipsi, no?, de cara a aquest eclipsi del 12 d'agost.
Sí, el famós eclipsi del dia 12 d'agost, sí. Que a més, nosaltres vam ser uns pioners quan ningú parlava d'això, i era rar perquè era una cosa que se sabia de fa molt de temps, no d'un any, fa per lo menys 3 anys que ja es va començar a parlar seriosament d'això. Nosaltres ja estàvem manejant des de l'associació l'activitat principal, que era l'observació. Tenim un punt homologat, no oficial, però és un punt homologat, tindrem els nostres llocs de pàrquing, tindrem ambulància, tindrem banys, és a dir, que tindrem un desplegament molt important. Aquí ha fet una molt bona col·laboració a l'Ajuntament, i sí, tenim, doncs, el dia d'antes tindrem una exposició de fotografia espectacular que ens porta a la Societat Astronòmica d'Osona, tindrem una xerrada per a Sapiguero, ara estem acabant de tancar una sortida per a veure la lluna plena del dia 26 de juliol, el mateix dia de l'eclipsi la gent d'Osona no es ficarà per a veure les taques solars, i quan s'acabarà l'eclipsi donem l'opció de que el que es vulgui quedar podrem veure les Perseides, que és nit de Perseides, i veure alguns dels planetes que tindrem més visibles en aquells moments. És a dir, que estem volcats plenament des de fa un any i pico en l'eclipsi, que al final resulta que el territori, i no tenim que amagar-nos, hi ha tres pobles, que és l'Aldea, Camarles i l'Ampolla, tenim els millors punts de tota Catalunya, doncs, per tant, tindrem que aprofitar la benentesa. Sí que és un mes d'agost, que ja hi ha gent de sobres per els pobles turístics, però crec que vendre territori sempre és bo.
I a part que tot este desplegament que comentaves, Patrus, a l'Ampolla, és que vindrà moltíssima gent, no?, expressament per este fenomen.
Bueno, ja veurem com quedarà tot plegat, perquè clar, a viatges també, quan amenaces, entre cometes, tant que vindrà tanta gent, a millor hi haurà gent que dirà, bueno, per un minut 36, un minut 37, que és el tram este que t'he dit de les tres poblacions ebrenques, però a millor no val la pena. Però bueno, nosaltres estem fent previsions de que possiblement ens vinguin unes 2.000, entre 2.000 i 3.000 persones. Que gent, a un poble com l'Ampolla, i hem buscat un punt obert que caben sobradament, és a dir, tenim uns càlculs que cabrien 10.000 persones, que tampoc vindran, no cal patir, però que tenim un lloc, una carretera que tallem per dos punts, és a dir, que aparentment sí, baixarà molta gent. Fa una mica de temor i respecte que baixi tanta gent, sobretot per als espais naturals, perquè hi haurà molta gent que voldrà anar a la barra del Trabucador, però ja estic llegint estos dies a premsa que segurament que els agents rurals faran una regulació bastant important de tots els espais naturals per a que no hi hagi un dalt a baix, que es fiqui gent on no pertoca, i això, esperem que vagi tot bé, que s'associï la gent i que vagi els punts homologats. Tenim molts al territori, que vagin el que vulguin, el que li agraden, evidentment per a mi el de l'Ampolla és el millor del món, però que vagin als llocs homologats, que llavors se farà sortir la gent ordenadament. Tindrem, ja et dic, activitats en el cas de l'Ampolla, que ho hem apostat per això, per allargar més la jornada, per a que la gent no tingui que marxar tota de cop i es puguem marxar a una hora més tard i trobar-se les carreteres menys col·lapsades. És a dir, que bueno, cada un estem jugant la nostra tàctica, però nosaltres és el servei a la gent que no es pugui vindre, que ja veurem al final quan vindrà.
Tasca molt important la que feu des de l'Associació Cultural Sant Jordi d'aquí de l'Ampolla. Manolo, moltíssimes gràcies per haver connectat un dia més aquí al programa, i no res, que vaigo molt molt bé aquestes jornades ornitològiques que celebreu este cap de setmana del 12 al 14 de juny a l'Ampolla. Moltíssimes gràcies, Manolo.
Com sempre, gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.
Doncs Marina, unes jornades molt interessants i necessàries per al nostre territori.
La seguirem de ben a prop i esperem que ens expliquis com han anat. Moltes gràcies, Cel. Moment de posar-nos les bambes i anar a córrer i fer-ho en companyia i arran de mar. Tenim una nova proposta d'Arenys que es diu The Mar Run Club. Per tant, amb el mateix nom, ja molt centrat en la presència marítima en aquesta proposta. Una iniciativa de l'Alba Inglés i l'Estela Rojas. Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar de córrer vora el mar, i per això aquí al nostre estudi tenim a l'Alba Inglés. Bona tarda.
Bona tarda.
I també a l'Estela Rojas. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, expliqueu-nos-ho, què és exactament el de mar, a Run Club, exactament d'en parlant.
Pues res, és un club de cades per anar a córrer. O sigui, som... Bueno, l'Estela i jo un dia...
Se'ns va ocorrir així... Bueno, l'Alba va anar a un que era a Vilassar o sí, no sé on era, i va dir, hauríem de fer això a Arenys, que a Arenys no hi ha res, així que mogui el jovent per fer esport. I ens vam animar, vam dir, ho fem, vam gravar un vídeo presentant-nos i pa'lante.
Sí, al final també, perquè a mi personalment em costa molt sortir a córrer sola. I llavors vaig pensar, potser hi ha molta gent que està a la mateixa situació que jo, que o li fa mandra, o li fa vergonya, o no li agrada i vol començar, i llavors crec que potser ajuntar-nos un grup de joves o també de gent més gran,
sí, de gent més gran,
doncs la gent es pot animar, doncs, a sortir a córrer i al final fer esport, fer també una mica socialitzar amb l'altra gent que no coneixem,
sí,
i al final és una manera també de fer poble, perquè al final crec que no hi ha res algú així semblant a l'aire lliure. I bueno, el primer dia va ser
una bogeria, érem 40 persones.
Sí, sí, he vist imatges,
de totes les edats. Hi havia gent que no havia corregut mai i hi havia gent que corria més que nosaltres. Però va ser molt divertit, la veritat. Vam acabar amb un bany a la platja.
Això és
perquè
important.
Amb la calor que fa vam acabar i vam dir, vinga, tots a l'aigua.
Clar, és que, de fet, el CUP es diu de mar, també perquè el mar hi té molt a veure, eh?
Yes,
correu a vora el mar, mira, heu acabat a la platja, vull dir que...
Sí,
al final també és per aprofitar també la zona que tenim. Crec que som uns privilegiats de tenir, tenir el port que tenim, el mar que tenim i les vistes que tenim. I llavors, quina millor manera doncs, de crear doncs, aquest club que sigui córrer, que sigui després anar a la platja, després...
Prendre alguna cosa, sopar... Sí, fer...
Però també una mica fer poble de, en tots els sentits.
Mm-hmm. Clar, és perquè és ben bé és un, de mar, perquè és la zona, i ran, perquè és de córrer, i club, perquè va més enllà de trobar-se i anar a córrer, aquí sí. hi ha més.
Ara estem organitzant el calendari de juny, i ja hem decidit alguns dies que farem algun sopar o anar a prendre alguna cosa.
Exacte, exacte, de com funciona. Us veu per les xarxes socials, coneix els horaris, si moment bé,
sí,
i ja
sí,
està.
Sí, al final, bueno, ens ho portem entre l'Estela, jo i en Pol, que en Pol és un dels... Bueno, és que som una colla d'amics,
sí.
que entre els tres vam dir... Bueno, jo i l'Estela vam ser una mica les que vam iniciar això, però sí que al final les xarxes...
En Pol ens ajuda amb les xarxes, ens ajuda els vídeos... Les, bueno, sí, les fotos...
Ens fa els vídeos... Ell també va estudiar una mica això, i llavors ens va dir, mira... Em serveix també per fer una mica de currículum i ja està, ja ens ho fem entre els tres, ens anem parlant i mira, ens fem aquesta això, sí, doncs pues, endavant.
Mm-hmm.
I al final, pues, crec que al final la gent està els està agradant i crec que és molt positiu.
Sí, per... nosaltres no ens esperàvem, eh? El dimarts, quan jo vaig arribar, dic, no ho puc creure.
Què hi fa tota aquesta gent aquí, no?
Jo, sí, què hago jo aquí, saps? Però ja està.
Molt bé. Les coses a vegades... Els primers dies, no? Els projectes quan s'inicien,
clar,
a vegades
nou,
doncs costa sí. una mica, en canvi vosaltres heu arrencat amb molta força.
Yeah. Sí.
Sí, suposo que al final també l'Estela, el tenir un gimnàs,
sí.
també això fa que molta gent també s'animi, al final nosaltres també, al ser del poble tota la vida, doncs, també
ens coneix la gent, sí.
ens coneix la gent i al final crec que a molta gent li agrada l'esport i més si és a l'aire lliure i que al final va haver de compartir una estona amb algú... el coneixes i després potser també l'aprendrà alguna cosa, vull dir que al final és una manera...
Sí, per exemple, va venir un noi que s'ha mudat aquí fa res i no sé, com ens va conèixer?
Doncs sí, per TikTok li va sortir el vídeo
i va dir, visc Arenys fa poc, vaig a conèixer gent, i va venir i ja està, i...
Clar. Que és una manera de socialitzar, que vosaltres també ho dieu en els vídeos, eh? De fet, doncs, això, córrer amb gent,
sí.
i aquesta persona que ha arribat no coneixia ningú, doncs mira, ara ja té un grup, ve de saber, doncs, a partir d'aquí, ha anat teixint les seves xarxes socials aquí a Arenys.
Sí.
sí, tal qual, és això. Al final no ho enfoquem en competir,
no.
ni buscant, anem a fer tal, no, sinó al final anem a fer uns quilòmetres, estem mirant també de fer dos nivells, també perquè veiem gent que potser tira més i l'altra pues, no tira menys, llavors que cadascú s'adapti al seu nivell, al seu ritme, però també la gràcia i el guai és que acabem tots junts, llavors doncs, ja estem mirant com rutes, de dir, mira, pues, que un grup tiri més i l'altre tiri menys, però que s'ajuntin després d'alguna forma o altra, perquè al final estem acabant de parlar coses, però la gràcia i la idea és que compartim tots pues, un bon matí, una bona tarda...
Sí, i ens hi ha... Fins i tot ens han contactat dos marques ja, però bueno, de moment molt bé, molt guai.
Això va de debò.
Sí.
Algú que semblava una...
De moment sí, veurem com avança la cosa, però jo crec que sí.
Clar, perquè al principi dius, mira, l'objectiu primer, que era aquest de crear aquesta iniciativa, això ja està fet, això ja està complet, ja està fet. A partir d'aquí, això pot anar evolucionant, els esdeveniments diran, no?
Sí, ara això vam fer el calendari de juny, i així també la gent es pot fer una idea del que farem.
Per organitzar-se.
Sí, la idea és això, a veure si bueno, tot el que vagi sortint i sigui positiu per nosaltres i per la gent al final.
Sí, o fins i tot si un dia nosaltres dos no podem, aquest dimarts no podem venir per tal que la gent vagi a córrer igualment, o sigui, saps? Que segueixin.
Ja tindran dia i hora, per tant, segurament
sí,
igual, poden anar a fer la corregoleta igual.
Sí. I ja està.
Però l'objectiu és aquest, és que la gent s'animi a sortir a córrer i a fer esport, perquè sí, és veritat que jo, que he vist molt a prop de la platja, dic, on està la gent que corre? I no veig a ningú, i de cop l'altre dia em trobo 40 persones allà i dic...
Érem, mira, no sé què semblava, però... La gent es quedava mirant, on va tot aquest...
Que, i més, clar, deies, gent més gran, gent més jove, clar, un grup molt heterogeni, no? Devia ser tampoc... Qui
però
som ben bé, no?
No es va notar gens la diferència, sí que al final el córrer sí, però... a l'ambient, recordo que justament dues persones que mai havien corregut, que una era la tieta
la meva tieta,
de l'Estela, van arribar a les últimes i no va passar res, però tot el grup que estàvem allà i estirant, aplaudint i tal, i al final per elles també va ser algú com positiu de dir, ai, mira que guai. Mm-hmm.
Sí, sí, van aguantar 5 quilòmetres corrent el primer cop que corrien, o sigui...
Està molt bé.
I al final això que la gent... Sí, veu això i és com que guai.
Molt guai.
Perquè el córrer, què té el fet de córrer? Pels que sou runners, pels que correu, pels que feu esport. Per què córrer? Per què no fer una altra cosa?
Clar, jo, a veure, jo tinc el gimnàs. I per mi el gimnàs sempre serà, o sigui, és la meva casa.
És el teu tempo.
Clar, però jo, per exemple, no tenia temps no, de sortir fora, fer alguna cosa a l'exterior, sí que anar a la platja i banyar-me ara, però... activitat física a l'exterior o això, un dia anar-me'n a córrer jo sola, no una, em quedava al gimnàs i ja està. Llavors per mi és positiu això, el sortir, estar amb altra gent que no és la mateixa gent que al gimnàs, a l'exterior, veure el mar, veure la posta de sol, que mai la veig. Per mi és positiu en el fet de, això, de sortir del gimnàs i fer coses a l'exterior. Mm-hmm. Si no, sempre estic allà tancada.
Bueno, jo al final, una mica el fet de que, bueno, jo jugo a futbol... I...
Ella és més runner que jo.
Sí, al final sí, el futbol
té... El futbol has de córrer.
Té la part de cardio, vull dir, això sí que no em puc queixar, però sí que és veritat que porto molts anys, diguéssim, fora d'aquí, del poble, i el fet de sortir a córrer i anar doncs, pel port, per la part nova de la platja i tal... Era com que guai fer-ho, però a mi sola és que és una cosa que em costa molt. I llavors era com, mira, el primer dia que et sortia a córrer aquest any, diguéssim, va ser amb en Carles, un dels nostres amics, i vam arribar fins al final de Canet, i vaig dir, ostres, doncs puc, o sigui, puc fer-ho. I em va agradar molt el fet d'anar amb algú...
Desconnectar...
I vaig dir, ostres, doncs... I si vaig amb més gent, doncs potser sí que em puc marcar, mira, vull fer 7 quilòmetres, doncs el puc fer amb la gent. En canvi, jo sola em costa molt més, ja sigui mental, ja sigui per...
Sí, perquè l'altre dia...
Fa mandra...
Se'm va passar volant. O sigui, no em vaig donar compte i havíem fet 5 quilòmetres.
Ja.
Però clar, entre que rius, l'altre, no sé... I és guai, és divertit, la veritat.
Sí, perquè veus gent que va pel passeig, no?, i corre tot això, amb els auriculars normalment, van
sí.
Escoltant música, van fent, però que no ho comparteixen amb ningú, potser a vegades són una parella, però...
També és normal, perquè hi ha molta gent que també va fer esport i vol anar al seu rotllo.
I cadascú té les hores que pot i a vegades
clar,
no pots coincidir
clar,
tampoc amb altra gent.
Hi ha gent que per desconnectar, posar la seva música i ja està. Però mira, així, jo crec que és...
Està bé. Jo crec que al final és la... una de les millors maneres per socialitzar amb la gent.
Sí.
Perquè al final és això, és l'esport, no és algo tan mental, tan pesat, perquè al final doncs potser agafar una pesa doncs costa més, fer a bàsquet i tirar una canasta, tirar més, a futbol, llavors córrer, que al final doncs és anar d'aquí a allà, doncs potser a la gent això li és més fàcil.
Sí, hi ha gent que es creu que és incapaç, llavors això és una manera també de que vinguin i vegin que... poden fer-ho perfectament. I ja està.
I ja està.
Passar-ho bé, sí.
I passar-ho bé i anar fent i anar creixent i a veure fins on arribeu.
Sí. Estic molt contenta.
Sí.
I a més ho dèiem, també aprofitant aquest terreny que tenim, que clar, tenim la sort aquí a Arenys, a tot el Maresme, que és molt pla, que vas pel passeig de mar i tranquil·lament, sense haver de fer cap pujada, sense haver de pujar cap turonet, de poble en poble i travesses pràcticament la comarca, no, perquè algun impediment trobaries, no? Però vull dir que pots fer molts quilòmetres sense haver de fer pujada, que això també s'agraeix.
Sí.
Sí. De moment no està el planning de pujada.
No, sí que ens agradaria fer una ruta d'algun dia pujar la Creu de Canet o coses així més de cara a veure com ho fem. Però de moment farem rutes per aquí.
Sí, aprofitant que l'estiu i tal... Sí. La platja jo crec que sempre podem acabar allà.
Sí.
I si el plan és acabar amb un bon bany al mar,
sí.
Això s'ha de fer a prop del mar, això
sí,
segur.
Això s'ha de fer 100%.
Perfecte, doncs això, la gent que ens estigui escoltant, us pot trobar per xarxes socials?
Sí, ens pot trobar per tant Instagram, el TikTok... També tenim una compte d'Strava, que no la anunciem molt, però...
Però hi és.
Hi és.
Molta gent fa servir l'Strava.
Sí, això és veritat.
Molta gent ens coneix també per l'Strava, perquè ara com està molt de moda el running també, molta gent també ens troba per allà, llavors està bé dir-ho per aquí, i llavors després tenim un grup de WhatsApp, on allà doncs, també anunciem doncs, les sortides que fem, les enquestes, i llavors estem... a tot arreu.
Sí, sí, més o menys per saber quanta gent serem, qui no vindrà, qui... perquè com dissabte fem esmorzar també, més que res per saber qui ve esmorzar també,
clar,
per avisar i...
Clar, tenim una mica de planificació, no pots sí. trobar-te allà 200 sí, sí. persones de cop sí, sí, sí. i ara què fem?
I si anem a esmorzar 200 no sé com ho farem.
Clar, clar.
No, no podem.
Perfecte, doncs res, a seguir corrent, és
sí,
que poca
sí.
cosa més us pot dir quan heu començat amb tanta força, amb tanta energia i amb aquesta bona resposta de la gent, que ja em dieu, sí, que tampoc sí. no l'esperàveu, però aquí la teniu, per tant, aprofitar-la.
Sí, ara a poc pot venir tothom que vulgui, tothom està convidat, tothom és capaç, o sigui que ja està. Qui ens escolti vulgui venir.
I anireu fent regularment, no? Més o menys aquests seran els
sí.
anar fent, no?
La idea és entre això, dimarts sí. i dissabte, algun dijous també hem posat.
Sí, anirem mirant també com ens quadri nosaltres per feina i etc.
Però això és anar mirant.
Sí, sí. I el punt de trobada, de moment, sempre és a la plaça de les Palmeres.
Uh-huh. Sí.
Que és un bon lloc que també estirem, fem l'escalfament i tot, llavors... No té molt de misteri.
Fàcil d'arribar-hi, fàcil de trobar...
Sí.
Per la gent que vingui de fora, té un pàrquing allà també.
Ah, exacte, això és important.
Va venir gent de Mataró,
sí,
va venir
de Sant Vicenç, sí, de Canet...
De Canet, vull dir, que no és només d'Arenys, que la gràcia ben és fer poble aquí, però vull dir, tothom està convidat de venir.
Clar, és fer grup, amb gent d'Arenys, gent que vingui de fora, corre per Arenys, que clar. Potser en els seus pobles no tenen aquesta opció de va córrer amb gent, no? És el sí. que em fa mandra anar sol, que tu deies, Alba. Doncs mira, puc fer-ho a Arenys amb gent? Doncs mira, benvingut sigui.
Sí, al final també ens coneixen a nosaltres i el nostre poble, que mm-hmm. això és important, també.
I tant. Doncs, noies, moltíssimes gràcies per venir, per haver-nos presentat aquest de Mar Run Club. Alba, moltíssimes gràcies. Estela,
I
també. I res, que vagi molt bé. Us desitjaria molta sort, però crec que domingo la teniu tota de cara, per tant...
A veure com avança.
Moltes gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
Bona tarda.
Moltes gràcies, n'estarem pendents. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Have you come to raise the dead?
La xarxa.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre.